Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
A aquesta hora, ja ho sabeu, un cop a la setmana parlem amb regidors o regidores que tenen delegació per part de l'alcalde de la gestió d'algunes àrees municipals, i en el cas del dia d'avui ens visita el regidor de Drets Socials, Gent Gran, Seguretat Ciutadana o Governació i Convivència Ciutadana, com és el Ramon Zavalla. Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda.
I a més amb notícies fresques d'alguna manera. Potser més fresques que mai pel vent que ha fet aquests darrers dies, però
sobretot.
Cal dir-ho. Però en tot cas sí que notícies recents. La setmana passada vostè viatjava a Madrid amb una delegació dels municipis de l'Arc Metropolità, que ja fa una colla d'anys que estaven reclamant que es fes alguna acció contundent pel problema de les multireincidències, i finalment el Congrés de Diputats es va aprovar aquesta llei aquesta setmana passada.
Sí, era una preocupació que teníem els municipis de fa temps. És a dir, no tant per la inseguretat que podia provocar, sinó per la percepció que podia tenir el ciutadà d'inseguretat quan veia, observava, que determinats ciutadans cometien els anomenats furs i no tenien cap repercussió amb ells. I podien fer no un, sinó dos i tres furs al dia, i realment això doncs creava aquesta sensació que dic jo, preocupant de cara a la percepció d'inseguretat que podia tenir la ciutadania. Des de l'Arc Metropolità ja fa temps, jo diria anys, quan jo em vaig agafar la delegació que em va encarregar l'alcalde de la de seguretat, que va ser això el juny del 23, doncs un cop passada la festa major, que va ser la primera preocupació meva, que tinguéssim una preocupació
primera
important.
Prova de foc.
La primera prova de foc, i a més va ser un estiu en el qual hi va haver fets disruptius en molts pobles de la comarca. Per tant, nosaltres érem de les últimes festes majors de l'estiu i començava amb una preocupació, sortosament va anar tot molt bé, doncs immediatament passada la festa major vam començar a treballar amb tècnics i responsables polítics dels ajuntaments que formen l'Arc Metropolità, que és el conjunt de ciutats que van des de Mataró a Vilanova, passant per Granollers, Terrassa, Sabadell, Igualada, Martorell, Vilafranca, i vam començar a treballar aquest tema perquè era un tema que preocupava molt, molt. O preocupava i ocupava, Ens ocupava temps i ens preocupava molt. I vam començar a fer contactes amb els diferents grups polítics del Congrés perquè realment la solució passava pel que va passar l'altre dia. És a dir, per l'aprovació d'una proposició de llei en el qual s'endurissin d'alguna manera aquesta tipologia de delictes i poguéssim d'alguna manera privar de llibertat a aquell ciutadà que realment comet aquests delictes i que fins ara era de manera impune, i ara entenem que no serà així. El recorregut d'aquesta proposició de llei, en principi, sembla que està assegurada. Es va aprovar, ho dic de memòria, però em sembla que va ser amb 306 vots, una cosa de 350 que té el Congrés, una cosa molt poc acostumats en els darrers anys al Congrés, que hi hagi aquestes majories a les votacions. I com que el Partit Popular també hi va votar a favor, entenem que el tràmit del Senat, perquè això va al Senat i retorna al Congrés, el tràmit del Senat serà això, un tràmit, i per tant serà també aprovada, retornarà al Congrés i ja es posarà fil a l'agulla. Jo entenc que en qüestió potser de dos mesos, tres mesos, podem tenir aquesta llei ja operativa.
I què suposarà aquesta llei a partir d'ara? Vostè ens deia que pot solucionar en part, m'imagino, perquè aquestes coses no s'arreglen mai del tot, no? Però aquesta delinqüència reiterativa.
Sí. Bueno, la reincidència o la multireincidència ja passarà a tenir unes xifres, uns topalls. És a dir, a partir de 3 ja és una multireincidència i, per tant, ja no hem d'esperar que em faci 70 o 80 per actuar. Ja a partir d'aquest 3 ja comença a ser multireincident i, per tant, ja comença a tenir unes responsabilitats. Però després també el delicte de furt no té la impunitat que tenia abans havia de ser el de robatori, el de furt quedava com més impune, sinó que hi ha d'alguna...
Furt o robatori és la quantitat econòmica?
Sí, bàsicament són aquells 400 euros que hi havia de diferència. Doncs realment, amb aquesta diferència, doncs, quan alguna persona actui de manera incorrecta, il·lícita, doncs la policia tindrà moltes més eines per actuar i per poder encausar a la gent. Una cosa molt important és que els ajuntaments ens podrem personar en les causes, cosa que fins ara no podíem fer, que ho feia era la Fiscalia. A vegades la Fiscalia, per la poca monta que tenia la situació, doncs tenia temes molt més importants que no pas aquests, no? Però ara no, ara els ajuntaments ens podem personar, amb la qual d'alguna manera podrem tenir més incidència, perquè això ho comentàvem amb els diferents alcaldes que vam anar allà, tots coneixem gairebé amb noms i cognoms els 7, 8, 10 multireincidents que tenim a les nostres ciutats i sabem on són. Vull dir que realment podem fer un... encausar-los de manera correcta. Es podrà haver també una privació de residència en un domicili concret. Això, aquí a Vilafranca he de dir que ja ho hem fet en algun cas. Hem tingut el beneplàcit, la col·laboració inestimable i molt agraïda del jutge, jutgessa de torn, i en el cas d'alguns multireincidents se'ls ha prohibit no només la residència, sinó visitar, en aquest cas, la ciutat de Vilafranca o la vila de Vilafranca. Doncs això ho podran fer també amb diferents altres ciutats en aplicació d'aquesta norma. S'afegeix també i s'agreuja el robatori del mòbil. El robatori del mòbil, que moltes vegades una persona pot pensar en un mòbil 400 euros, 500 euros, no deixa de ser un furt. No, el robatori no és només el valor econòmic que pot tenir l'aparell que tens a les mans, sinó tota la teva vida que està posada en aquell mòbil. Allà tens els comptes bancaris, tens les teves converses per WhatsApp, tens la teva salut, i per tant tens informació molt sensible respecte a la teva persona, que qui et roba el mòbil, segons com... Jo seria incapaç de saber-ho fer, però segurament que hi ha tècnics que ho deuen saber fer, et poden extreure molta informació. I això també, doncs, d'alguna manera ho hem posat també en aquesta norma. I després també una altra qüestió, que és la de la pagesia. És a dir, a vegades es feien petites malifetes, petits robatoris de quatre cables de rec en un camp, que dius, home, si allò no té gaire valor, no? No té gaire valor, però allò repercuteix en una collita, és a dir, una mala feta en aquest sentit...
té una conseqüència econòmica molt negativa.
Molt més greu que no pas la que podria tenir. Sí. Bueno, totes aquestes coses, d'alguna manera, es potenciaran, es valoraran, i la llei ho ha de contemplar, ho contemplarà, així s'ho diu els documents que nosaltres tenim, i per tant, a partir d'aquí, les nostres ciutats han de ser molt més segures, perquè aquestes persones tindran menys marge d'acció per les seves malifetes. També ho he dit, i ho he dit moltes vegades, ho vaig dir des del primer moment, aquesta llei sempre ha d'anar acompanyada no només del articulat de la pròpia llei, sinó també dels mitjans, recursos humans i materials corresponents. És a dir, si aquí no ampliem el sistema de dotació de jutges, secretaris judicials, si no dotem de més recursos als jutjats, pot ser que d'alguna manera es puguin col·lapsar. La bona nova que ens van donar a Madrid, en algunes de les reunions que vam tenir amb grups polítics, és que, per exemple, aquí a Catalunya teníem, sembla que érem 30 i escaig, no sé si eren 32 o 33 jutges d'aquests de reforç, i arran d'aquesta llei passarem a 80 i escaig. Per tant, més que doblem la dotació de jutges de reforç, que no són els titulars d'un jutjat i que poden anar a reforçar l'actuació aquesta concreta. Jo personalment, no, personalment, i tots els que vam estar allà, tots els alcaldes als quals jo acompanyava allà a Madrid, doncs vam sortir molt contents, molt satisfets, perquè realment es dona resposta a una inquietud d'alcaldes de diferents colors polítics. No és una qüestió d'un color polític, d'una sensibilitat d'un color polític. És una sensibilitat dels responsables municipals que s'han d'enfrontar dia a dia amb aquest sentiment d'inseguretat que poden tenir els seus ciutadans, i els quals ens truquen a la porta i ens diuen, escolta, em passa això, no hi ha solució, i els hi hem de donar resposta. I aquesta resposta, jo crec que en aquest sentit la donarem a través d'aquesta proposició de llei.
I a la vegada entenc que el que fa és reforçar l'autoritat també de la policia, de les policies locals en aquest cas, perquè acostumen a ser les policies locals les que actuen en casos d'aquests furs, d'aquests petits robatoris que es van reincidint. Clar, fins ara sentíem a dir que les policies estaven francament com molt decebudes perquè detenien algú i al cap d'unes hores ja el tenien un altre cop al carrer, i m'imagino que això donarà una mica més de força, no?, a l'autoritat policial.
Sí. Sí, 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 evidentment. Les policies se sentiran reforçades perquè aquesta situació que es planteja, que és certa, que l'hem viscut tots, de delinqüent detingut, delinqüent posat a disposició judicial i gairebé, exagero una miqueta, però gairebé abans que el policia signi l'acte de detenció ja està sortint per l'altra porta. Això, per un policia, per una persona que es dedica a treballar la seguretat, doncs és decebedor i molt descoratjador. És a dir, estàs davant d'una persona que tu saps perfectament que ha fet, que fins i tot li has agafat el producte que ha robat, li has agafat a les seves mans i el posa a disposició judicial, i realment, doncs, per les normes que hi havia fins ara, doncs no se li pot fer res. Jo crec que és important que aquesta llei acabi de tirar endavant. Jo crec que hem donat passos importants, passos de gegants, i crec que hi haurà un abans i un després a les nostres ciutats. No es tracta, com vaig escoltar amb algun parlamentari, dels robagallines. No estem parlant de robagallines. Les nostres ciutats avui en dia tenen uns serveis socials en general potents com per donar resposta a les necessitats d'aquests robagallines. Per tant, aquí estem parlant de gent que han fet de la delinqüència el seu modus vivendi, el seu modus operandi. Per tant, aquests són els que no volem a les nostres ciutats i els que hem de corregir. Corregir, a vegades, es corregeix a través del sistema penitenciari. L'objecte i l'objectiu del sistema penitenciari no és condemnar a les persones, és, d'alguna manera, refer-los, reeducar-los per tornar a la societat, doncs, sent uns ciutadans normals i corrents.
Quan hem començat la conversa avui amb el regidor Ramon Zavallà, aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca, he fet un comentari irònic que potser hauria de controlar d'alguna manera, perquè he parlat de notícies fresques i pensava sobretot en les ventades que ha fet aquests darrers dies. Clar, per sort, aquí a Vilafranca podem fer aquest comentari irònic perquè sí que hi va haver desgavell, hi va haver doncs, incidents, però no hi va haver, no es va lamentar cap persona que hagués quedat ferida. Però, de tota manera, si teniu en compte que això va passar a tot Catalunya i que a Catalunya hi va haver diversos ferits i una persona morta, doncs la veritat és que no es pot fer ni ironia amb aquesta qüestió. Recordem que això va ser fa pocs dies, fa
el dijous
de la setmana passada.
El dijous de la setmana passada, sí. Jo el que voldria en primer lloc és posar en valor el valor de la consellera per decretar la paralització que es va decretar en aquell moment. Sé que va ser una mesura no fàcil de prendre, no fàcil de ser acceptada, sobretot per aquelles persones que argumentaven la conciliació familiar, les escoles tancades, però crec que la meteorologia ha acabat donant la raó a la conselleria i realment tot i amb totes aquestes mesures hi va haver un mort, doncs imaginem-nos què és el que hagués pogut passar si realment no s'hagués decretat el tancament. Nosaltres aquí a Vilafranca doncs, va ser un dia també molt actiu, perquè Vilafranca va ser una de les ciutats que va bufar el vent més fort.
I van batre el rècord històric, de 103
km per hora. 103 km per hora, sí, va ser una ciutat que se'ns va ventilar molt bé aquell dia. Bueno, nosaltres, la nostra policia local concretament, va fer al voltant de 94 serveis. Només dedicats al vent. Els serveis que fa la policia local, més o menys, el promig diaris és d'uns 40-45, aquell dia em va fer gairebé 200, dels quals 94 van ser únic i exclusivament serveis dedicats a atenció doncs, desprendiments, caigudes de fanals, caigudes d'arbres, danys a vehicles, serveis per marquesines d'autobús que van caure, etc. 94, són molts. També he de dir que en aquell dia doncs, vam posar en funcionament pràcticament no la totalitat de la plantilla, però tots aquells que podien d'alguna manera dedicar-se, i ara tenim, i per això serveix tenir plantilles àmplies, perquè en el moment que les necessites tens molts recursos humans per poder aplicar a la seguretat ciutadana i, en aquest cas, al servei del ciutadà, perquè aquí no es tractava d'una seguretat des d'un punt de vista contra la delinqüència, sinó de seguretat passiva, activa, de protecció i d'autoprotecció, que és important de cara al ciutadà. Per tant, felicitar aquí també la policia local, evidentment, també van treballar bombers, també van treballar Mossos d'Esquadra, evidentment, i també van treballar altres agents, Protecció Civil també es va treballar. Per tant, va ser una jornada molt ben coordinada. A més, l'alcalde es va fer càrrec des de bona hora del matí del CECOPAL i vam activar el DUPROCIM. Vull dir que va
ser... CECOPAL i DUPROCIM, què són aquestes paraules que no coneixem?
No, bueno, el CECOPAL és la sala en la qual, doncs, es posen d'acord, posem a treballar els diferents cossos de seguretat i coordinem. És una sala de coordinació per casos d'emergència, no? I el DUPROCIM, que el vam aprovar no fa gaire, doncs és el reglament, és el document únic de protecció civil que té tota la ciutat davant de qualsevol qüestió. No per les ventades, pluges, un accident...
Emergències,
exactament, És una qüestió d'emergències. Doncs l'alcalde es va posar al capdavant d'això, que de fet ell en té la competència, i el dijous va estar tot el dia coordinant tots aquests cossos i de seguretat i d'emergències per tal que tinguéssim una jornada el més pacífica possible. I jo crec que ara, malgrat el vent i malgrat aquest nombre d'incidències, que és important, 94, jo crec que podem celebrar que el vent no causés més desperfectes que aquests arbres que han caigut, són desperfectes materials. Tot el que és un desperfecte material és subsanable. El fumut és quan hi ha víctimes de ferides, mortals, etcètera, etcètera. Llavors, això ja és parlem d'una altra dimensió. En aquest cas, a Vilafranca, sortosament, no ens va passar.
Dins d'aquests desperfectes materials, però n'hi va haver dos, potser, que ens van cridar especialment l'atenció i que van tenir efectes. Un, a l'hospital, sabem que hi va haver alguna trencadissa d'algun vidre que va obligar a traslladar alguns pacients durant uns instants o unes hores per mesura preventiva. I després, el casal, la pista de bàsquet del casal, que també, de moment, s'ha quedat inactiva perquè em sembla que va arrencar una part del sostre, no?
Bueno, té un sostre d'Uralit, em sembla que és un sostre molt vulnerable, per dir-ho d'alguna manera, però bé, són coses que és veritat, millor que no haguessin passat, però si les ventades dels 103 km hora al final es redueixen anècdotes, entre cometes, com aquestes, jo crec que vol dir que Vilafranca, els ciutadans van ser molt responsables, els ciutadans van fer el que se'ls va indicar, se'ls va aconsellar que no es moguessin, que teletreballessin, etcètera, etcètera, que no es posessin en risc. L'autoprotecció és molt important, que tots tinguem el sentit comú de l'autoprotecció. No només hem d'anar a buscar la solució policial, de bombers, de protecció civil. El ciutadà és el màxim responsable d'ell mateix i, per tant, ha de tenir el sentit, el sentit comú suficient com per saber quan ha de fer una cosa i quan no l'ha de fer. I, en aquest cas, doncs, agrair als ciutadans de Vilafranca que fessin cas al seu seny.
Hem parlat d'aspectes que tenen a veure amb la seguretat ciutadana, però, com hem dit al principi, el regidor Ramon Zavallà també està al càrrec d'altres àrees de l'Ajuntament, per exemple, amb la vessant de drets socials, i vostè em deia, tinc ganes d'explicar-vos en detall què és el projecte Teixint Vincles. Què és el projecte Teixint Vincles?
Sí, moltes vegades associem els serveis socials com un lloc on es proveeix de recursos. Una persona té mancança d'habitatge, va als serveis socials, no pot pagar el rebut de la llum, va als serveis socials, no pot pagar el rebut de l'aigua, va als serveis socials, i això és una part important que fem. Però també hem de fer una part important que és la d'educació. Educació dels ciutadans i sobretot dels ciutadans vulnerables, d'aquells que són usuaris de serveis socials i que els agradaria no ser-ho, els agradaria sortir d'aquella situació en la qual estan, però necessiten orientació, necessiten consells, necessiten algú que els ajudi, no? Teixint Vincles ve precisament a donar aquesta resposta. Són diferents grups, en funció de les temàtiques, diferents grups de treball d'usuaris de serveis socials que dirigits, coordinats, orientats per tècnics de serveis socials, una psicòloga, una treballadora social, doncs se'ls ajuda, se'ls empodera a que surtin de la seva situació. A vegades és una qüestió d'administració familiar, saber administrar els recursos que tens, doncs ajudar-lo. A vegades és una relació de parentalitat, pares-fills, que doncs hi ha allà disrupcions, que no acaben de trobar el consell, doncs ajudar-los. Persones que són majors de 60, 65 anys, arriben a la jubilació, es volen jubilar, no saben com fer-ho, no estan preparats per la jubilació. Molta gent llavors passa, quan es jubilen, passen per moments difícils, perquè busquen...
Troben un buit, no?
Exactament, troben un buit en la seva situació, no? Doncs tot això ho estem treballant des d'aquest programa, des de Teixint Vincles, amb unes tècniques, com he dit, magnífiques, i ho fem en grups de treball, en el qual és molt important l'aprenentatge entre iguals. Quan dic l'aprenentatge entre iguals, vull dir 7-8 persones que són usuaris, que treballen junts, que es reuneixen junts, exposen la seva situació i a vegades ells mateixos troben la solució. Escoltant un, escoltant l'altre, aquest fa això, doncs això m'aniria bé a mi, etc etc. Doncs això, per això li diem vincles, teixim vincles, perquè empoderem el ciutadà no pel consell del tècnic que li diu tu has de fer això, és a dir, li fa una prescripció com el metge, t'has de prendre aquesta pastilla, sinó que realment el que fa és buscar la companyonia, el fet de que altres, amb situacions semblants a la seva, puguin d'alguna manera també ajudar-lo a sortir d'aquell tràngol pel qual passa. No? Doncs això que estàs explicant tu em va passant a mi i ho vaig solucionar d'aquesta manera i d'alguna manera troben també amistats, troben gent com ells que realment doncs, tenen dificultats i aquest vincle és que el que ajuda a sortir d'aquest pou. Per tant, és important i subratllo. Serveis socials no és només el lloc on donem el recurs per sortir, el recurs material, sinó que és el lloc on hem d'empoderar la persona perquè ella mateixa, per si mateixa, amb els ajuts i amb els consells de qui sigui, pugui sortir-se, pugui empoderar-se, pugui valer-se per si mateixa i pugui inserir-se a la societat com un ciutadà més.
I si algú que ens està escoltant ara coneix d'algú o ell mateix o ella mateixa es veu interessada en el que acabem d'explicar, com s'hi arriba? És a dir, com es pot participar d'aquests grups d'ajuda mútua, que pel que entenc és el que es proposa,
bàsicament,
no?
Sí, bueno, bàsicament són gent, en principi, usuaris de serveis socials, tots. Per tant, haurien de ser persones que s'adrecessin als serveis socials de Vilafranca i allà exposessin la seva situació. Si ja són usuaris dels serveis socials, doncs llavors és qüestió d'anar de buscar el grup més adequat. Aquests grups tenen una durada, de moment, ara en aquest moment estan ja funcionant, passat un temps es renovaran els grups perquè l'objectiu és aquest. Ves una miqueta com el de l'Obrint Camins, el de la solitud no volguda, que són gent que entren perquè se senten sols, es troben sols, això no vol dir que ho estiguin de sols, però ells s'hi senten, treballen amb un grup normalment de persones del barri i quan ja han fet l'amistat poden abandonar el grup i entren altres persones. Per tant, no són uns grups on hi ha una cronicitat alta. No, no, el que volem és evitar que hi hagi gent crònica, sinó que hi hagi un dinamisme d'entrar i sortir. Entres, aprens, com els cursos de les escoles, no? Tu entres, assoleixes uns objectius, aproves i passes al següent curs, no? I en aquell curs entren unes altres persones. Doncs aquí seria un sistema semblant.
Regidor també de la gent gran, i breument, perquè ara ens queda un parell de minuts per endavant, ja hem vist com comença a anunciar els actes, o els preparatius per als actes de la Setmana de la Gent Gran a Vilafranca, que és encara queden uns mesos.
Sí, és a finals de maig, però hem de preparar un temps, avui precisament hem tingut una reunió de la Comissió Municipal pel Benestar de la Gent Gran, estem ja buscant el pregoner, estem intentant farcir d'activitats tot el programa d'aquella setmana, el mes hi ha teatre, hi ha activitats diverses dels casals, els casals municipals seran com jornades de portes obertes, etc etc. Però sí que és veritat que hi ha un acte, a banda del pregó, que comença el dilluns, es fa el dilluns, doncs el dissabte hi ha l'acte aquell del gran berenar, ball, etc etc. I dintre d'aquest acte, que plega 600-700 persones gairebé cada any, hi ha l'acte del lliurament de regals, d'obsequis a les persones que fan els 50 anys de casats. I gairebé aprofito l'ocasió per dir, perquè ha sortit ja a la premsa, que totes aquelles persones que facin 50 anys de casats es posin en contacte amb la regidoria de gent gran per comunicar-ho, perquè seran convidats d'alguna manera en allà i a l'Ajuntament estarem encantats de fer-los l'obsequi.
Clar, m'imagino que aquest anunci que ens ha fet ara vostè és el que prima més temps per preparar-ho tot plegat, no? Per
sí.
Tant, és interessant que la gent... Hi ha un límit per explicar-ho o per...
Bueno,
per adreçar-se a l'Ajuntament?
No, bueno, sí que hi és, sí que hi és, perquè evidentment s'ha de fer amb temps, però ara encara estem a temps. És a dir, estem parlant de finals de maig, tenim 2 mesos hàbils, el març i fins a mitjans d'abril, es pot dir, que encara tenim capacitat operativa per fer moltes coses, però sí que és veritat que a finals d'abril doncs segurament tot això s'haurà de quedar i tenir molt, molt enllestit, programes publicats, pregoner enllestit i etcètera, etcètera.
Regidor Ramon Zavall, ho hem de deixar aquí, que ara sí que hem arribat a esgotar tots els temps que hi dediquem aquí a l'Espai de la Casa de la Vila. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bona tarda.
Bona tarda.
Al Casa de la Vila seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.